Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Et convidem al Club Innoticmàtica, un nou espai que apropa les noves tecnologies als empresaris en un llenguatge comú. Sempre trobaràs la solució exacta i a mida de les pimes. A Innoticmàtica, amb els peus ben posats a terra, estem treballant des del núvol perquè els empresaris siguin part de la nova economia 3.0.
Societat 21E, el teu programa social de l'era digital.
Hola a tots i benvinguts de nou. Soc la Júlia Areny i com sempre us acompanyo en aquesta segona temporada del programa de la Societat 21E. Ens acompanya també, com sempre, a l'altra banda del micròfon, el Nacho Delgado. Durant el programa d'avui tractarem els temes com són la implantació de sistemes informàtics de la indústria, projectes d'I+D, universitat i empresa, i avantatges del coaching. Tenim entre nosaltres el Benito Cerrillo i l'Eva Sevilla, que ens ajudaran a desenvolupar tots aquests temes. Benvinguts a tots i comencem.
Societat 21E, amb Júlia Areny. Societat Digital. Informem i destaquem les notícies i conceptes sobre la cultura del coneixement.
Doncs, com dèiem, avui comencem amb el tema de la implantació de sistemes informàtics dins la indústria. Podríem entendre que la informàtica industrial s'ha convertit en els últims temps en una companyia inseparable de l'automatització industrial. Parlem de projectes que estan creixent com el PLC, que ara ens explicarà el Benito, senyals elèctrics i gestionar sistemes de gestió com pot ser el SAP. Ens acompanya el Benito Cerrillos, director de sistemes de Vichy Català i president de l'Associació Catalana de la Informàtica Industrial. Explica'ns una mica, Benito, això que deia, no?, del PLC, senyals elèctrics i el SAP, que és benvingut, per cert.
Moltes gràcies. És un concepte molt, molt novedós, però que a mesura que anem desenvolupant la conversa ja veuràs que, és, que fa molt temps que la informàtica industrial ens ho deixa a tots, a totes les empreses que tenen que veure amb el món industrial i cada vegada més amb altres sectors, o sigui, des del sector primari, secundari, terciari, pràcticament a tots els sectors, i que gira al voltant d'un concepte molt novedós, que és el IoT, Internet of Things, i que té que veure amb agafar informació del procés en general i aquestes dades convertir-les en informació que sigui informació en temps real, el més en temps real possible, i que permeti doncs, millorar els processos de presa de decisions de les companyies.
A la vostra pàgina web comenteu que sou un espai integrador que té com a objectiu promoure, divulgar i potenciar la utilització de la informàtica industrial i les tecnologies TIC en aquesta indústria catalana i augmentant així la seva competitivitat. Com es promou i es potencia la informàtica industrial des d'ASCI?
Nosaltres, molt, molt honestament, ho estem tractant de fer a través de diferents hubs i grups de treball d'investigació i de recerca que hi ha a les universitats. Concretament parlo de la Universitat Politècnica de Catalunya, on des de fa molts anys que hi ha grups de treball molt potents que estan treballant en la indústria des de fa molt temps, ajudant a la indústria a ser cada vegada més competitiva.
Perquè com diferenciem la informàtica industrial amb l'estic de la indústria?
Jo diria que és com una segona onada, és el concepte d'indústria 4.0, on d'alguna manera el que tractem és de recolzar la informàtica de gestió, que fonamentalment està suportada amb els sistemes ERPs, el SAP, el Navision, són exemples de sistemes que ja estan molt, molt, molt treballats i molt desenvolupats i hi ha partners i indústria en el sector de les TIC que saben perfectament fer aquest tipus de projectes. I el tema de la informàtica industrial és un tema més novedós, no? Perquè tracta d'aplicar alguns d'aquests conceptes, tracta d'aplicar-los amb la nova manera de treballar i d'agafar la informació que hi ha a les màquines, als trens d'envasats, si parlem del sector d'alimentació, als trens del sector del teixit, al sector de farma, o sigui, hi ha molts sectors que, on s'estan desenvolupant aquests conceptes i del que es tracta és de connectar el món de la gestió, on ja estem molt acostumats a aquests nous conceptes d'informàtica industrial.
I quan parlem de la informàtica industrial, de què parlem? Automatització, control supervisat, informàtica a mida...
Parlem de moltes coses. Bàsicament, un sistema MES, o sigui, tècnicament es diu MES, que és una, són sigles en anglès, que vol dir Manufacturing Execution Systems, és un sistema modular que té diferents funcionalitats. Una de les funcionalitats que típicament... normalment els projectes comencen per aquí, és pel tema del rendiment, o sigui, com sapiguem un procés productiu si el rendiment és alt o no, i si els temps de fallo, poder-los d'alguna manera categoritzar i analitzar-los molt millor. Si això no ho fem, que moltes companyies no ho fan, el que passa és que moltes vegades la teoria dista molt de la realitat, i tenim màquines que són molt cares que no els estem traient el suficient rendiment.
I vosaltres ajudeu a que això es faci?
Nosaltres, a través de l'ASTI, el que fem és promoure a través de la universitat amb els integradors que hi ha, tant partners de fabricants de software com després integradors, ajudem a les companyies a anar incorporant els seus departaments, els departaments d'informàtica, els departaments de manteniment, els departaments d'enginyeria, departaments de producció, anar incorporant totes aquestes noves metodologies que fan que tot això sigui molt més fluid.
I llavors, quina diferència hi ha entre informàtica industrial i altres informàtiques aplicades a altres àmbits?
Mira, una manera de... Hi ha diverses maneres de definir-ho. A mi m'agrada explicar moltes vegades què és la informàtica industrial i també explicar què no és la informàtica industrial. O sigui, què no és la informàtica industrial? Comencem pel cas invers. Doncs no és un substitut del SAP, per exemple, ni d'un ERP. No és un sistema per financers. Els financers poden beneficiar-se d'aquest sistema, però no són els usuaris principals. No és només un interface d'usuari tipus una pantalla tàctil que pugui haver al costat d'una màquina d'una planta. D'aquesta forma t'estic intentant definir què no és la informàtica industrial, i ara passaria a definir-te què és la informàtica industrial. És un sistema intermig entre els sistemes de gestió i les màquines i autòmates de les plantes, que és on es produeixen totes aquestes senyals. Estem parlant de milers de senyals per segon que s'estan produint, de velocitat, de temperatura... Ens focalitzem en processos de valor afegit, o sigui, normalment tractem d'identificar quines són les màquines que tenen pitjor rendiment, els colls d'ampolla de les plantes, i és aquí on tractem d'agafar la informació que ja està dintre del procés i pujar-la cap a dalt, pujar-la al Navision, pujar-la al SAP, perquè en aquests sistemes, els sistemes de Business Intelligence també, es puguin prendre les millors decisions.
I quins beneficis aporta tot això?
Molts beneficis. Normalment estem parlant de màquines que tenen, són inversions molt altes, i per tant és fonamental maximitzar el seu rendiment. Per posar-te un exemple, no és el mateix tenir una màquina que costa molts milions d'euros que sigui capaç de treure 1.000 ampolles per hora que no treure'n 2.000 ampolles per hora. O sigui, i aquí està el repte, no? Intentar maximitzar el rendiment d'aquestes màquines.
Entenc que llavors aneu sobretot enfocats a empreses, no? Que tenen doncs maquinària més industrial en aquest sentit i que volen optimitzar processos, per exemple.
Sí, fonamentalment. També el sector públic, per exemple, no? Pues avui en dia és perfectament possible que des de casa seva o des d'un sistema de control puguem doncs decidir encendre o no encendre un sistema de rec d'un parc, no? Si està plovent no té cap sentit, no? Encendre el sistema de rec. Hi ha multitud de sensors que agafen la temperatura, agafen la humitat i que permeten prendre decisions d'aquest tipus, encenc o no encenc el sistema.
I automàticament ho fa.
Correcte.
Molt bé, com ho podríem fer per posar-nos en contacte amb tu, si ens interessés, els nostres oients?
Pues a través de l'ASTI tenim una web on expliquem la nostra missió, els nostres objectius, i a través de l'ASTI us posarem en contacte amb aquests diferents departaments i cursos de treball que hi ha a la universitat.
ASTI s'escriu amb dues S's?
Sí, i dues I's.
I dues I's. I asti.com, .cat, .eu?
.cat.
.cat. Doncs moltes gràcies, Benito. De fet, seguirem amb tu ara, però amb un altre tema una mica més lligat. Moltíssimes gràcies i seguim. Endavant.
Societat 21E, amb Júlia Arenys.
Si tens una empresa orientada al núvol en qualsevol de les seves múltiples facetes, desenvolupament web, software de gestió, comunicació online o qualsevol altra àrea, nosaltres som el teu club selecte. Associació d'Empreses Cloud Computing de Catalunya, ACCAT.
Valors i talent positiu. Parlarem de les persones, de viure en positiu.
Doncs seguim amb un tema bastant lligat. De fet, seguim amb el Benito Cerrillo, que ell és director de Sistemes de Vichy Català i president de l'Associació Catalana de la Informàtica Industrial, que ens ha estat parlant fins ara. Però ara parlem de projectes d'I+D, universitat i empresa. Tinguem en compte que tots els invents com el telèfon, els ordinadors, la bombeta, el cablejat elèctric, que han estat, diguem-ne, disruptius en cadascuna de les seves àrees, tenen en comú que al seu darrere hi ha la ciència, i a la gran majoria de casos ha estat una universitat i la indústria qui les ha posat en marxa. Així doncs, quan parlem de la vinculació universitat-empresa, parlem de les millors universitats i les millors empreses. Com deia, ens acompanya un altre cop a Benito Cerrillo. Benito, sabem que ASCI també gestiona projectes d'I+D a la tramitació de projectes i ens parleu de col·laboració universitat-empresa. Podries intentar lligar-nos a això que comentava i dir-me quina vinculació hi ha entre universitats?
Mira, jo diria que, afortunadament, aquí a Catalunya, a Barcelona, a la Universitat Politècnica de Catalunya, que té moltes seus, una de les principals al campus nord de Barcelona, a la Diagonal, a la sortida de la Diagonal, aquí, a part de la seva missió principal, que és la formació de futurs de futures persones que estaran treballant en el sector de les empreses, hi ha molts caps i molts grups de treball vinculats amb moltes altres universitats i també amb moltes altres empreses, no? Per exemple, Intel té un hub allà a l'UPC, al Campus Nord, on s'estan desenvolupant els xips del futur. Estem parlant dels xips que corren als ordinadors d'aquí a 20 o 30 anys. Hi ha molts hubs i molts grups de treball, com et comento, que són pioners i que estan en primera línia i que són totalment comparables amb universitats americanes, japoneses i universitats de primer ordre.
Això és el que t'anava a dir, no? Ens acostumem a mirar amb empreses americanes així més internacionals que acostumen a tenir, doncs, probablement un nom més gran i un caché, no?, per d'una manera.
Està ja tot molt relacionat, vull dir que estem treballant permanentment consa amb totes aquestes universitats americanes, universitats de Japó, de Corea, vull dir, estem parlant dintre del món de les TIC, i les universitats més pioneres en tot el món estan relacionades.
Perquè quins avantatges aporteu al món universitari i a l'inrevés, no?, i al món universitari a vosaltres?
Bueno, a mi m'agradaria parlar sobretot de com aquest flux de coneixement va permeabilitzant i va arribant al teixit empresarial, no? O sigui, des de la universitat estem, o sigui, no us mireu la universitat com un món absolutament teòric, no, estem parlant de projectes tangibles, de projectes que han permès a empreses del sector de consum, del sector de farma, d'automoció, de retail, de smart cities, o sigui, han permès evolucionar i millorar tots aquests processos. I d'alguna manera el que fem és, doncs, formar a través del networking i de la formació, el que fem és aquest teixit empresarial on està l'empresa final, estan els partners que són fabricants, són fabricants de software, de solucions i també els integradors, el que fem és, doncs, que aquest engranatge rutlli de la millor manera possible. O sigui, no veieu la universitat com un món absolutament teòric, sinó tot el contrari. O sigui, hi ha molta gent a la universitat que està permanentment en contacte amb el món empresarial.
Clar, perquè tu creus que per separat no podrien crear tantes coses, no? Entenem que el fet de que estiguin unides fa que hi hagi més progrés en aquest sentit.
Correcte.
Molt bé. Mira, t'he de dir que la vessant aquesta més pràctica, jo crec que és un concepte que no es té en compte, eh? Vull dir que sí que s'entén la universitat fins ara com una cosa molt més teòrica que no per pràctica. I està molt bé que l'expliqueu, perquè moltes vegades, almenys des de fora, sembla que la part més pràctica, doncs, queda abandonada.
Sobretot en el sector de les TIC, jo puc donar fe de que és així, eh? I no d'ara, o sigui, jo, tinc més de 20 anys d'experiència i ja, o sigui, ja recordo, jo estant a la universitat com a estudiant, doncs, veure aquests grups de treball que estaven ja en contacte amb SEAT, per exemple, o sigui, amb el sector d'automoció. Hi ha molts sectors que des de fa molt temps han muntat càtedres al voltant de la universitat i s'estan recolzant moltíssim a la universitat.
Clar, perquè això també és una cosa que m'estava rondant pel cap. Quines àrees més o menys es produeix aquesta vinculació, o almenys en quines àrees més es produeix?
Pues, bueno, de sectors n'hi han els que t'he anomenat, el sector de consum, d'alimentació, de begudes, el sector farmacèutic, el sector d'automoció, el sector de retail, el sector de l'acer, el sector aeroportuari, tant a l'aeroport, per exemple, la nova terminal TU de Barcelona es va fer la simulació, doncs, com ubicar els fingers, com ubicar els restaurants i fent simulació dels fluxos que després les persones humanes quan sortissin de l'avió, el que fem normalment, no? Doncs el disseny d'aquesta terminal es va fer doncs, amb eines que van estar desenvolupades des de la universitat.
Ostres, que fort. Això sí que no m'ho esperava. I parlant una mica més així, a part d'aquest dels avions que m'has comentat que és interessant, algun altre que ens puguis explicar així que hagi sortit molt interessant? Algun altre projecte?
Bueno, el sector, per exemple, en el sector de farma, companyies que estaven treballant ja a plena capacitat de producció, a l'hora de decidir com ampliar la planta, doncs van confiar en grups de treball de la universitat perquè fessin simulacions i d'alguna manera a l'hora de decidir com ampliar la fàbrica prèviament haver-ho simulat i saben que la inversió que són magnituds molt altes, molts milions d'euros, doncs d'alguna manera tinguin el retorn esperat.
Perquè entenc que la gent que està treballant en això són estudiants o ja són llicenciats?
No, normalment són catedràtics. Sí que hi ha, que dintre del grup de treball el cap de projecte sol ser una persona amb molta experiència, són catedràtics, però que després hi ha de tot. Hi ha persones que s'acaben quedant a la universitat una vegada que ja són enginyers i després hi ha també becaris, gent que està doncs, a tercer, quart de carrera, que els agrada doncs, aquests grups de treball i que s'hi apunten.
I tot això qui ho financia? La universitat, empreses privades...
Aquests projectes són projectes que, bueno, que es fa una oferta, a vegades fins i tot hi ha concursos públics, i hi ha una oferta, hi ha una presentació a la companyia, un plantejament, un enfoc, i al final les companyies acaben acceptant si confien en la universitat o no. I a través doncs, de la universitat és una manera també de generar ingressos.
I així, com et deia abans a l'anterior, quins beneficis en traieu de tota aquesta activitat?
A nivell personal és un benefici moral perquè veus com aplicar conceptes que poden ser molt teòrics i que moltes vegades, sobretot els estudiants, pensen, ostres, això és possible que no ho arribi a aplicar mai en la meva vida. Doncs moltes vegades trobem exemples de projectes on sí que s'han aplicat aquestes metodologies, no? I després, bueno, si es veu que són casos d'èxit i que es poden repetir, doncs intentar a través doncs, dels fabricants i dels integradors que totes aquestes metodologies les puguin adaptar i les puguin d'alguna manera industrialitzar, estandarditzar i que formi part de noves pràctiques a disposició del teixit empresarial.
Perquè heu vist afectada probablement la inversió en temes d'I+D, etc. Com ho veus en la situació actual? Que sempre doncs, Espanya surt com un dels països on menys s'inverteix, etc.
Vosaltres... També ens afecta, també ens afecta. El que passa que, com et deia abans, vivim en un món totalment globalitzat i els clients, a part de ser clients de Catalunya, l'ASTI concretament és una associació catalana, no? Però com que vivim en un món totalment global, moltes vegades alguns d'aquests clients, doncs, afortunadament, viuen en una altra part del planeta on aquesta crisi no és tan accentuada.
Però aquí, a nivell de la península,
aquí sí que
ho
hem notat,
no?
Sí que ho hem notat, però de fet, d'aquí la importància que et deia de garantir i d'assegurar molt bé la inversió, que en èpoques, doncs, que no... èpoques que no són de crisi, doncs potser els directius tenen molta més pressió i no s'ho miren tant. Ara és molt important encertar. O sigui, si tu has de fer una inversió molt alta, has d'encertar. I la manera d'encertar moltes vegades és doncs, a través de tècniques d'aquest tipus, no? de simulació, d'optimització, de visió artificial, de robòtica. O sigui, hi ha moltes pràctiques que a través del món universitari estem enviant d'alguna manera cap al món empresarial.
I no hi ha alguna àrea que vulguin invertir-hi més que en una altra? Això ho he notat també, sobretot amb el canvi de les noves tecnologies, etc. Per exemple, jo penso en temes de salut, crec que probablement s'està invertint menys, però en temes de tecnologia, dins de tots els àmbits que hi ha, com ara la tecnologia més informàtica industrial, si veieu alguna àrea on més s'està focalitzant.
No, no et pensis, has parlat del sector de salut i en el sector de salut, per exemple, el tema de robòtica, no? El robot Da Vinci, doncs són robots que a Espanya n'hi ha uns quants, per exemple, al Clínic n'hi ha un, són robots que permeten doncs, millorar moltíssim, per exemple, a l'hora de fer una intervenció una intervenció que abans requeria doncs, de cirurgia i d'un postoperatori molt més alt, doncs ara hi ha persones que entren i surten el mateix dia. I això a través doncs, de la robòtica, no? El Da Vinci és un robot que és espectacular.
O sigui que en aquest sentit, en salut seguim, i en alguna altra àrea que sí que seguiu demanant inversió i que us la donen?
El que et deia abans, no? el concepte aquest de l'internet de les coses, de fet ara fa poc aquí a Barcelona va haver-hi una fira.
Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Benito.
A vosaltres.
La vostra pàgina web, la recordo, és asti.cat i és amb dos S i dos I's.
Correcte. No?
Molt bé. Doncs, com dèiem, ha estat amb nosaltres el Benito Cerrillo, que ell és director de sistemes de Vinci Català i president d'ASTI, Associació Catalana de la Informàtica Industrial. A la següent secció parlem dels avantatges del coaching i estarà amb nosaltres l'Eva Sevilla, coach personal, especialitzada en coaching quàntic, intel·ligència emocional i conferenciant, i ara doncs, ens explicarà una mica què és tot això. Així que no marxeu i seguim.
Societat 21E, amb Júlia Arenc.
Si tens una empresa orientada al núvol en qualsevol de les seves múltiples facetes, desenvolupament web, software de gestió, comunicació online o qualsevol altra àrea, nosaltres som el teu club selecte. Associació d'Empreses Cloud Computing de Catalunya, ACCAT.
Coaching en diferents àmbits. El personal, en el món de l'empresa, a nivell relacional i el familiar.
Doncs avui parlem dels avantatges del coaching. Volem parlar del valor i l'autoritat del coaching del que se'n parla molt. Diuen que està de moda, potser fins i tot sembla un terme una mica desvirtuat durant la quantitat de persones que es preparen per aquesta disciplina i ofereixen els seus serveis. És amb nosaltres l'Eva Sevilla, coach personal, especialitzada en coaching quàntic, intel·ligència emocional i també doncs, és conferenciant. Eva, hola, què tal?
Què tal, Júlia? Com estàs?
Explica'ns una mica això del coaching quàntic, perquè sona una mica física, no sé si té a veure o no. Endavant.
Sí, de fet, Júlia, mira, el coaching quàntic està relacionat amb la física quàntica i la neurociència. Llavors, són dues coses que avui en dia doncs, tenen molt a veure amb la ciència, precisament, però també doncs, bueno, hi ha un punt de misticitat, si li vols dir, perquè té a veure també amb el tema de l'energia. L'energia doncs, és alguna cosa que tots hem sentit i que possiblement sí que és cert que sabem que tot és energia. Però clar, aquest concepte, algú que altre li pot sonar que ben bé no és així. Però sí, és així. Llavors això, relacionat amb la neurociència i la física quàntica, tot junt engloben una sèrie d'eines que van dirigides al client, a les persones amb les que podem estar tractant, per ajudar-la a incrementar la felicitat.
Tot mitjançant l'energia, entenc.
Tot mitjançant l'energia.
Molt bé. El tema d'avui ens parla dels avantatges d'aquesta disciplina, no? Més o menys el que m'estaves dient, quins són? Avantatges. Després Mira, et preguntaré pels desavantatges, però ara els avantatges.
Jo diria que sobretot el coaching és una disciplina que, com tu deies, sembla que sigui una cosa que estigui de moda, però veritablement arriba a les nostres vides, a la nostra societat, en un punt molt important, perquè fins ara la societat en general s'ha deixat guiar per les normes, per els protocols, per les imposicions. El coaching avui en dia arriba a nosaltres per intentar veure qui som veritablement. El coaching quàntic ho fa d'una manera especial i molt efectiva. Són processos amb els quals arribes a sintonitzar amb la teva millor versió i és el que mai ens han ensenyat, de fet, ni tan sols a les escoles. Avui en dia ja sí que n'hi ha unes quantes, aquí a Catalunya sé que n'hi ha tres que estan especialitzades en intel·ligència emocional i jo, mira, precisament tinc la sort de portar els meus fills a una escola d'aquest tipus.
I... Puc preguntar-te quina?
Sí, els Alocs de Vilassar de Mar. I, bueno, doncs la veritat és que el que et comentava, no? Imagina't, jo et poso per cas, per exemple, una família on els pares, el pare i la mare, són metges i, doncs, bueno, tenen una criatura, no? Aquesta criatura neix i els seus pares li diuen a aquesta criatura que té que ser metge i que té que estudiar la carrera de medicina. Llavors, bueno, això ha passat durant molt de temps, continua passant, i aquesta persona que creix i que arriba doncs, als seus 30, 40 anys, edat, per cert, bastant important de canvi, també doncs, tinc dintre de la meva web un apartat específic sobre la crisi dels 40, que penso que és de canvi experiencial, després si voleu i si vols, Júlia, ho comentem, però amb la línia del que deia, doncs, bueno, imagina't aquesta persona que és metge, arriba a aquesta edat, als 35 o 40, i es dona compte de cop i volta de que no vol ser metge. Clar, això en el millor dels casos, no? Perquè moltes vegades...
Ni te n'adones
de que no vols ser allò que estàs sent durant molt de temps de la teva vida. Per tant, per què? El per què de la importància del coaching, no? Per què veritablement et fa prendre sintonia, prendre consciència de qui ets veritablement. Això té relació amb el tema dels valors, té molta relació amb el tema de les creences. Tots tenim un mapa de valors i de creences que ens ha vingut donat per l'educació i per les experiències que hem tingut a la vida. Això crea un mapa mental molt, molt important. Tenim una part d'inconscient, que és el 95% del cervell, i diem sempre, i jo m'agrada comentar, que tan important és exercitar el cos com la ment. Per això, precisament, perquè el 95% de vitalitat, de comportaments, d'emocions, esdevenen automàtics. Aquest 95% forma part de l'inconscient, del cervell, i nosaltres, quan ens comportem, prenem decisions, moltes vegades no passa per la part del conscient, passa per la part de l'inconscient. Tota aquesta part tan maca, normalment la fem molt gràfica amb un iceberg, no? No sé si alguna vegada, segurament tothom, no?, ha vist un iceberg, hi ha una part que està soterrada dins del mar, hi ha una part que es veu, no? Normalment la part que no es veu és la més grossa, i és la part que nosaltres tenim dins nostra. És la part que nosaltres entenem que tenim que conèixer. I aquesta és la part que el coaching, d'alguna forma, no, ens ajuda a mirar, no? I el més important sobre el coaching, també, que a mi m'agrada molt comentar, és que et fa veure tot allò que tens a dins teu i d'una forma molt neutral, no? És a dir, un coach mai el que farà és dir-li a una persona què és el que té que fer, no? El coach l'únic que fa és acompanyar a la persona perquè veritablement pugui arribar allà on es proposa, no? A complir aquest objectiu que es proposi, que moltes vegades ni tan sols se sap, però que va sortint a mesura que doncs, es van fent una sèrie de preguntes i es van aplicant una sèrie d'eines. Va sortint i doncs, la persona acaba veient, jo la meva metàfora bonica que m'agrada fer servir és que tu li dones a la persona una llanterna, no? Llavors clar, aquella persona acull la llanterna, s'il·lumina per dins, perquè tu li has fet possible, no?, aquesta eina i l'ha acollit el teu client com a bona, i de cop i volta es veu a l'interior i veu el seu mapa del tresor, veu el seu mapa de ruta. I llavors d'aquesta manera s'il·lumina i sap cap a on ha d'anar.
Vale, m'estan sortint moltes preguntes, eh? La primera de totes, quan parles això de la part inconscient, entenc que és més emocional que no racional. Ho dic perquè quan comentaves que actuem la majoria de vegades com a part inconscient, no ho sé, potser m'equivoco, eh? Però crec que la part que precisament doncs, més conscient fem és la de raó, la que intentem raonar tot allò que estem pensant, no? I llavors ho tirem endavant. Llavors aquest inconscient no pot ser que sigui més emocional d'impulsos i reaccions?
De fet, la part inconscient està relacionada amb les dues coses, amb les emocions i amb la racionalitat. L'única part que podem controlar, la del conscient, és la del llenguatge, que ens han ajudat a aprendre i que és l'única part que d'alguna manera doncs, controlem. Però tot el reste és en aquesta part, en la part de l'inconscient. Per això és tan important de veure quins són els sediments, no? Quina és la base d'aquest iceberg. A la base, a la primera línia, es troba l'identitat de la persona. Per sobre de la identitat estarien els valors, els comportaments, les emocions, els sentiments i tot això és el que forma part a l'inconscient. Tot són una sèrie de programes automàtics que sense controlar-ho esdevenen automàtics, precisament, no? I és d'aquesta forma on nosaltres moltes vegades trepitgem amb la mateixa pedra, no? Tu no sé si hauràs sentit alguna vegada, Júlia, allò de otra vez, esto siempre me pasa a mí.
Sí. Ve d'aquí, no?
És que ve d'aquí, de l'inconscient.
De fet, i una de les preguntes que sempre m'ha sorgit, i ara que et tinc aquí, doncs t'ho preguntaré. Quan deies que acompanyàveu a la persona, quina diferència hi ha llavors amb un psicòleg? En si, com a terme, eh? Vull dir, no sé ben bé, no he anat mai al psicòleg, no sé ben bé en aquest sentit, però quan una persona va al psicòleg, que per cert cada vegada està més sol·licitat, jo crec, intenta guiar-lo en aquest sentit, aportar-lo doncs, cap a ell, que ell mateix trobi la resposta als seus problemes o a les seves necessitats, digue-li com vulguis. Entenc que els coachs més o menys feu això, evidentment en diferents àmbits, des de l'empresarial fins a aquest que deies, no?, del quàntic. Quina diferència en podries trobar? O si és el mateix, vull dir que també pot ser.
Mira, sobretot la màxima diferència que hi ha amb el tema de la psicologia i la psiquiatria i el coaching és que amb el tema de la psicologia i la psiquiatria es tracta més a la persona a nivell d'un procés que hagi un problema a nivell més físic, no? Mm-hmm. I és una malaltia més física. El coaching tracta més problemes del dia a dia, no? De per què sempre acabo amb la mateixa parella, per què em funcionen malament les coses al treball, per què tinc tants problemes amb els meus companys, per què les interrelacions interpersonals mantenen tanta dificultat, vull canviar de feina, com ho faig, quin és el primer pas que haig de donar, i porta molt més a l'acció, a la persona, no? Identifica quins són aquests valors, sintonitza la seva missió de vida i la seva visió amb els seus valors i amb el que la persona és per tal d'aconseguir l'objectiu que es proposi la persona.
I com ho tracta tot això? Més o menys, eh? Allò a grandes rasgos.
Mira, jo et comentaré, sobretot, Júlia, des de la visió del coaching quàntic, mm-hmm. Nosaltres, quan treballem des de l'energia, el que fem és pujar la freqüència vibratòria de la persona. Què és? Què vol dir això? Vol dir que la persona, primer, es trobi a si mateixa, vegi qui és, quins valors tinc, quines són les meves creences, quines m'estan limitant, quines m'estan potenciant, com podem passar una creència limitadora a una potenciadora. Per exemple, et podria donar quan un tema de creença el fet de pensar és que tots els homes són iguals. Aquesta n'és una de bona, eh?
Sí. Molt mítica.
De fet, mira, ara mateix doncs, estic preparant amb una companya de Madrid, amb Elena Sánchez, que aprofito també per comentar. El dia 28 farem una conferència-taller sobre relacions interpersonals i relacions de parella. I la veritat és que és un tema important, no? Perquè bueno, de fet, no és així, no tots els homes són iguals, per exemple, i aquesta és una creença que portem. La persona que pensi d'aquesta manera mai atraurà a la seva vida a la persona que vol tindre, perquè com tot és energia, no? Torno al tema del coaching quàntic, tot allò que nosaltres alineem, alineamos, ara no em surt la paraula en català,
alineem, sí.
Tot allò que alinem, d'alguna manera, amb pensament i sentiment, serà allò que ens passi. si, fixa't, estem pensant que tots els homes són iguals, a partir d'aquí ja hi haurà moltes interferències.
I estem contaminats amb aquesta idea.
Sí, estem contaminats i aquella energia, aquella senyal elèctrica que provoca el cor, perquè el cor sí que és un cervell important, de fet és el primer cervell, el segon seria el cervell de veritat. De fet, això es mateix, és molt científic també, amb un electrocardiograma, no? El cor emiteix una senyal 70 vegades més important que un electroencefalograma. I això és important, no? A l'hora de predisposar i de guiar la teva vida. Si tu vols realment aconseguir allò que vulguis, primer planteja't alinear pensament i sentiment. I fes allò que vols, veritablement, no? Estem molt poc acostumats a fer cas del que el nostre cor ens diu. Després és evident, no? Ara tothom pensarà, bueno, y esto hay que llevarlo a un terreno también un poquito racional, no? De fet, doncs, ens hem acostumat molt a condicionar tot allò que veritablement volem. Si fóssim més conscients de que allò que volem és el que necessitem, no seria tan complicat poder aconseguir i assolir objectius.
Entenc que amb tot això i amb el que tu fas, feu cursos, no?, de formació i de personalitzats, entenc també, suposo, no feu en plan molta gent, no?, perquè cada persona és més o menys un món.
Sí, nosaltres, jo, bueno, sobretot a nivell de coaching, m'agrada molt el tema del coaching personal i des d'aquest punt de vista, no?, i aquest enfoc més quàntic, que el que fa és pujar la freqüència vibratòria, com et comentava, de la persona i aconseguir des d'aquest paradigma doncs, poder assolir tot el resta de projectes, objectius, que un vulgui, perquè si tu estàs bé amb tu mateix, doncs tot el demés es col·loca a la teva vida d'alguna manera, de manera molt, molt ordenada, molt tranquil·la i molt relaxada. I tot passa, es van produint senyals, es van produint coses que et fan veure que estàs anant pel bon camí. I és aquest bon camí el que tu veus, el que tu vislumbres, no?, d'alguna manera, quan t'alinees, no?, quan fas veritablement allò que penses i allò que sents alhora, no?
Jo vull escoltar ara una entrevista amb una mica d'humor d'Odin Dupeyron, escriptor i actor mexicà. A veure què ens suggereix i després ho comentem, Eva.
Fantàstic.
Som-hi, Nacho.
Yo creo que tenemos un exceso de pensamiento mágico pendejo. La verdad es que creemos que todo tiene que ser positivo y tiene que ser.
Espérame, voy a tuitear eso. Tenemos un exceso de pensamiento mágico pendejo. Dos puntos, Odin Dupeyron. Oye, qué bárbaro, qué filosofía de la vida.
Es que tenemos un exceso, de verdad, nos venden estas cosas como de tú pides y te dará. Tú decreta y llegará. Y hay cosas que no son ciertas. No es cierto, no pasa, no es cierto. Hay cosas que no se pueden. No querer no siempre es poder. Y a pesar de eso, pues tienes que salir a vivir lo que tienes que vivir. Yo di clases en el CEA mucho tiempo y una de las diferencias, una de las cosas más difíciles para decirles a mis alumnos era la diferencia entre pasión y talento.
¿Y cuál es la diferencia?
Es que yo amo cantar. Pues no puedes cantar. Pero es que lo amo. Pero no tienes el registro y la voz. Pero yo amo. Pues sí, pero la garganta te da de aquí para acá. No, pero amo la ópera. Pues cómprate unos CDs porque no la vas a poder cantar nunca. No se puede. Por mucho que ame, ¿no? Y en lo que yo voy en contra es que cuando nos venden tú pides y te dará, y pides y pides y pides, y no se te da, te deprimes y te frustras porque entonces Dios, entonces la vida, entonces que no es como tú quieras. Es como las cosas se dan. Tenemos una gran injerencia en las cosas, por supuesto. Si haces las cosas bien, pues te irá más o menos bien. Pero hay gente que le va muy bien y le da cáncer. Hay gente que fuma toda la vida y no le pasa nada. Y hay gente que no fuma nunca y le da cáncer. La vida es difícil, la vida es injusta, la vida no es fácil.
Bé, jo crec que primera molt graciosa el vídeo i que té molta raó.
Sí.
Amb el tuit he mort ja. De vegades des d'aquestes disciplines doncs, ens animen a ser positius, feliços, però hi ha altres condicionants que nosaltres mateixos doncs, no controlem, no? Com diu ell. També a més diu a l'entrevista, diu, se'ns diu que hem de ser els números 1, si som el número 4 i estem a gust així, no? Llavors ja no se't veu igual. Què passa quan som el número 4 i no arribem a ser l'1?
Júlia, i m'encanta que ho diguis, això. La veritat és que jo també sóc molt conscient, i crec que tots ho som, de que doncs, durant la vida es produeixen una sèrie de circumstàncies que a ningú ens agrada, no? I que, bueno, tot i que sapiguem gestionar-les tot el millor que podríem, hi ha vegades que ens sobrepassen, no? I des d'aquesta filosofia, no, del coaching quàntic, també el que diem és que qualsevol circumstància, qualsevol moment que hi hagi a la vida en què es produeixi una distorsió, jo li dic d'aquesta manera, doncs, bueno, un problema, un moment en què tu no t'hi trobis bé, doncs són oportunitats sempre per veure quina és la millor escenari, el millor escenari per tu. És a dir, qualsevol situació que jo tingui que no m'agrada, no? És a dir, per exemple, et podria posar, arribo a casa, em trobo la meva parella i no es comunica amb mi. D'entrada, tu què penses, no? Penses, bueno, doncs m'agradaria comunicar-me. Aquesta és la bona informació per tu, no? Jo vull comunicar-me, no ho estic fent, què puc fer? Llavors, des d'aquí, des d'aquest paradigma, qualsevol circumstància que arriba a la vida, que ara te n'he posat una de suau, però n'hi ha moltíssimes, sempre ens ajuden a veure veritablement quina és la següent circumstància millor que ens faci estar millor i pujar aquesta freqüència vibratòria que parlàvem abans, no?
Perquè això, pregunto, no és un tema més de valors de la societat en la que estem? Per exemple, això que deia el noi del cel número 1, aquesta necessitat de ser el més competent i de ser el primer en qualsevol posició, jo crec que al mateix temps porta una contradicció del que tu deies precisament d'intentar doncs, que això no t'afecti directament, però és que el problema plantejat és l'inicial, i és que el problema de la societat és aquesta competitivitat que hi ha entre nosaltres i no pas, no ho sé, col·laboració o qualsevol altra cosa, no? El problema, llavors, no radica més en la societat que no en l'individu en si? Pregunto.
El problema jo el veig més en que cadascú doncs, sigui molt conscient de qui és, no? I a partir d'aquí elegir en conseqüència. Jo, davant d'una situació d'algú que em demani diners, si jo, Eva, Sevilla, tinc que fer-ho i no m'importa quan m'ho torni, ho faré d'aquesta manera. Si hi ha una altra persona, per exemple, Raúl Sánchez, que li demanen calés i en aquella circumstància ell es planteja donar-se, però li és un problema el pensar quan me lo va devolver, però li ha deixat, no està sent conscient ni està alineat amb si mateix. Per tant, lo important sempre és conèixer-se a un mateix i llavors a partir d'aquí treballar en conseqüència. No és més bo i no és més important actuar d'una manera o d'una altra. L'important és conèixer-se a un mateix i actuar de la manera en què un sigui més feliç i aquella felicitat es pugui incrementar.
Llavors, amb això de que deies, no? De que crea com una sensació de frustració fins i tot, com es gestiona des del coaching quàntic o en general si no s'aconsegueix allò que volem?
Des del coaching quàntic i des del coaching en general, qualsevol circumstància que es produeixi distorsió o frustració és una molt bona oportunitat, és la benzina, de fet, necessària per crear una nova situació més bona, més il·lusionant i més alineada amb tu mateix. Primer fa falta alinear-te amb tu, veure qui ets, quins són els teus valors, el que hem comentat abans, creences limitadores, passar-les a potenciadores i a partir d'aquí crear un nou paradigma, crear un nou espai amb què tu et sentis bé, millor.
Llavors, segurament el problema està en que la gent no s'adona de que necessita, doncs, això, no? Trobar-se ell mateix i fer com una sessió de coaching o una formació interna de tal. Perquè un cop ho tens, és obvi que t'ajudarà, però el problema està en que la gent no s'adona que té un problema, no?
El fet és que tampoc penso que la gent no se n'adoni que tingui un problema. Jo fins i tot a l'hora d'elegir la meva formació en coaching tampoc pensava que tingués cap problema, però sí que vaig veure molt dins del meu inconscient i aquí vaig veure molta informació, vaig ser bueno, més conscient de que hi havia coses que no coneixia i em van agradar molt perquè em van ajudar més a sintonitzar amb qui era jo veritablement i anar millor amb aquesta línia ja des de llavors, no? I des de llavors el que sí que veig és que és essencial trobar-se un mateix. I això és el que veritablement proporciona el coaching. És una mirada a l'interior per veure de resintonitzar-te, com a la ràdio, el 91.5, i trobar doncs la teva millor versió per incrementar la felicitat i parlar amb la direcció que tu decideixis.
Doncs moltíssimes gràcies, Eva, jo crec que molt interessant. Digue'ns ràpid on et podem trobar per si ens interessa doncs posar-nos en contacte amb tu.
Vale, d'acord, mira, la meva adreça de correu electrònic és info@evasevillacoach.com i la pàgina web és www.evasevillacoach.com.
Vale. Molt bé, moltes gràcies, Sevilla.
Ai, gràcies a vosaltres.
Eva Sevilla.
Gràcies.
Com deia, hem parlat amb l'Eva, coach personal, doncs especialitzada en coaching quàntic, que ens ha explicat més o menys tot aquest tema i ara intentarem portar totes aquestes idees a l'abat i intentar lligar-ho tot junt. Així que no marxeu i seguim. Fins ara.
Societat 21E, amb Júlia Arenc.
Et convidem al Club Innotigmàtica, un nou espai que apropa les noves tecnologies als empresaris en un llenguatge comú. Sempre trobaràs la solució exacta i a mida de les pimes. A Innotigmàtica, amb els peus ben posats a terra, estem treballant des del núvol perquè els empresaris siguin part de la nova economia 3.0.
Debat 21E, el debat de la societat digital a tocar amb les nostres mans.
Doncs avui hem parlat d'implantació dels sistemes informàtics de l'empresa, projectes d'I+D lligant universitat i empresa i els avantatges del coaching. Jo crec que podem, encara que sembli impossible, hi ha molta relació en això. De fet, el Benito em sembla que volia fer una reflexió i dir doncs, el que pensava, així que et passo la paraula. Benito, endavant.
Estic totalment d'acord amb tu, perquè en principi sembla que això és com l'aigua i l'oli, no? Que no lliga, perquè clar, la informàtica és un concepte molt d'enginyeria, no? Molt quadriculat. Els enginyers normalment ens diuen és que sou quadriculat, no? D'aquí no sortiu. Però bueno, jo sí que li veig una certa vinculació, vaig a tenir-me a explicar-la, i és, bueno, d'alguna manera és com conèixer millor, jo parlava de com conèixer millor els teus processos, no? Agafant les dades i convertint-los en informació, no? Per poder prendre les millors decisions. I la Eva, d'alguna manera, ha estat parlant del mateix, el que passa que relacionat amb les persones i, per tant, molt més difícil, no? Les persones, doncs, no tot és previsible, és tot molt més subjectiu. I com aplicant unes tècniques que no tenen res a veure amb la informàtica, doncs, pot ajudar a les persones doncs, a conèixer cada vegada millor. No? El símil que ha posat de l'iceberg, nosaltres també el posem. O sigui, moltes vegades per explicar el que fem. No? De dir, bueno, escolta, és que per sota de l'iceberg hi ha moltíssima informació que tu no la veus, no l'estàs tractant i, per tant, no t'està ajudant a prendre les millors decisions. I en el seu camp, dintre del coach, doncs també ajuda molt, no? El fet de que algú des de fora no et digui el que has de fer, sinó que t'ajudi a prendre les millors decisions, no? Com? Doncs coneixent a tu mateix, que moltes vegades no ens coneixem perquè veiem la part externa, la part que veuen els altres, però no ens coneixem bé per dintre, no? He intentat lligar aquests dos mons que d'entrada són dos mons que no tenen res a veure, no? Però
bueno, però al final crec que és això, no? O sigui, tant les eines com les persones en si, i el coaching ens permet treure, doncs, diguem-ne, el millor de nosaltres mateixos, no? Fins i tot les eines, aprofitar-les en aquest sentit, no? La informàtica. De fet, Eva, crec que vols afegir alguna cosa. Endavant.
Sí, jo, bueno, completament d'acord amb el Benito. D'alguna manera, jo penso que la evolució, tant en el terreny tecnològic com en el terreny personal, són essencials per obtindre, doncs, molts bons resultats amb tots els terrenys. Jo crec que d'alguna forma doncs és important el que hi hagi una vinculació i que en general totes les empreses tinguin a l'abast doncs bueno, aquestes vinculacions que puguin ajudar a les persones a mirar-se més al seu interior, perquè alhora doncs ajuda a que siguin també empreses més rendibles alhora.
A més, potser aquí vaig a ser una mica picarona, però justament amb les aplicant eines informàtiques, no hi ha error humà, no? Aquí, per exemple, si ara comencéssim a pensar de tot el que una persona és capaç de fer i millorar un procés, el que sigui, aquí hi ha un error humà no controlable, que sempre es parla com a tal, que les eines no la tenen, no?
No la tenen, el que passa que la complexitat moltes vegades fa que sigui molt difícil. De fet, si algú t'ho diu, t'està mentint, dir, mira, aquest software està lliure d'errors. És molt difícil, no? Software molt senzill sí que és possible, perquè pots provar totes les combinacions, però en el món de la indústria, on els sistemes són molt complexos, no estan lliures d'errors. I, bueno, ja no parlem del tema dels virus, no? O sigui, evidentment, els virus el que fan és trobar aquestes vulnerabilitats i atacar-les, no?
Eva, una mica més enfocat, perdó, al tema del coaching, quin paper tenen més o menys les eines informàtiques dins les persones? És a dir, vosaltres no sé si us serviu o no d'ajudes més enfocades a les TIC o alguna cosa per intentar doncs, que la persona surti i tregui les males herbes, per d'una manera i tal. Vosaltres jugueu amb eines informàtiques o no? És tot personal de tu a tu?
En principi, l'únic recolzament que nosaltres tenim a nivell informàtic és la de la presentació pròpia que fem a nivell tecnològic dins de la conferència i poca cosa més, Júlia, sincerament.
No creus que juguen un paper bastant essencial? Ja pregunto perquè moltes vegades veiem que hi ha una diferència o hi ha un forat, no?, entre la part més tecnològica i la part dels humans, o que, per exemple, ens afecten directament, no?, les tecnologies. Ja puc parlar de persones que estan enganxades, com persones que no són capaces d'abandonar la tecnologia i que s'estan donant el seu dia a dia, i que probablement això ens fa distreure'ns d'altres punts importants, com conèixer-te a tu mateix, no?, i que estàs dins del mòbil i no penses o no tal. No us heu trobat amb problemes d'aquests que no us facin avançar en aquest sentit?
El que sí que és una cosa molt actual avui en dia és que s'utilitza molt a nivell de difusió per donar a conèixer conferències, xerrades, propostes, formacions a nivell del que és les redes socials, no? Les redes socials tenen un paper fonamental en aquí. Nosaltres també és veritat que tenim molta difusió a aquest nivell.
I heu vist problemes amb la gent que estigui molt posada dins la tecnologia? Ja t'ho dic, suposo que no tracteu joves o gent més acostumada a la tecnologia, però, bueno, per exemple, l'altre ja vaig llegir, no?, que al Japó hi ha molts problemes i molta gent enganxada a internet i que els han de treure d'allà i fan moltes sessions de mentoratge, de coaching, de tot. No us heu trobat amb problemes d'aquests en aquest petit país que tenim?
En principi, aquest tema puntualment, no.
No? No. No ho encreixendo, perquè jo cada vegada ho veig cap a més, eh?
Però sí que és cert que, doncs, bueno, el sedentarisme, sí que la tecnologia té moltíssimes coses. Això, el meu amic Benito, segur que, bueno, jo ho està explicant molt bé, però, doncs, dins de la que són les desavantatges, poden haver aquestes, precisament les que tu comentes, no? Que hi hagi una persona que estigui tan vinculada a les tecnologies que se n'oblidi de tindre les relacions socials, no? O la relació pròpiament amb si mateix, no? I veure qui és veritablement per veure què ha de fer i quin és el camí que ha de prendre per ser feliç.
Bueno, que al final formen part del nostre dia a dia, no? Suposo que vosaltres ja, Pere Benito, ho teniu superinterioritzat.
Jo sempre explico que les ciències de la computació, la informàtica, és una ciència molt nova. O sigui, és una ciència que no té res a veure amb la medicina, que té segles d'història, amb l'enginyeria, que també té molts anys d'història. És una ciència relativament jove, té 30 anys d'història, vull dir que ens falta molt recorregut. De fet, bueno, hi ha entitats com el Col·legi d'Enginyers d'Informàtics que estem tractant de muntar els pilars per ser donar les màximes garanties i els màxims beneficis cap a la societat, no? Vull dir, és una ciència molt, relativament molt jove. I el que passa, el que també és veritat que passa, és que cada vegada els invents triguen menys temps en aparèixer, no? Les xarxes socials, el tema del mòbil, tot va molt ràpid.
Bueno, nois, em sembla que hem de començar a acabar. M'agradaria, com sempre, l'últim minut i mig que diguéssiu, doncs, les últimes idees amb les que es quedeu, doncs, últim consell que donaríeu a l'oient que ens està escoltant, o última frase important que creieu que ha de saber, i que ens digueu on ens podem trobar. Així que, Eva, començo per tu.
Vale. Jo diria, Júlia, que l'important, per sobre de tot, és saber obtindre la millor versió d'un mateix, ser el protagonista de la teva vida, i això s'aconsegueix veient-te per dins, veient-te al teu interior, i llavors fent alinear aquest pensament i aquest sentiment per poder marcar aquest camí que vols seguir. I d'alguna manera, doncs, ser molt conscient de que pujar la freqüència vibratòria, que dèiem abans, té a veure a fer un llistat de que són les teves passions. I a partir d'aquí, fer-te un pla important. Jo us diria alguna petita eina molt, molt resumida, que és, doncs, fer-te un llistat de les teves passions i intenta ordenar durant la setmana, el diumenge, una, dues, durant els resta de dia de la setmana, de dilluns a divendres. Val, per exemple, fer una respiració de 5 minuts. Val somriure al teu fill i tornar-li aquest somriure. Però fer aquest tipus de coses, a vegades ens en oblidem.
Molt bé, i on et podem trobar?
Sí, el mail de contacte és info@evasevillacoach.com i la web és www.evasevillacoach.com.
Moltíssimes gràcies, Eva.
Gràcies a tu, Julià.
Benito.
Jo, per acabar, bueno, m'agradaria llançar dos missatges. Un primer missatge és que segurament hi ha molta gent que es pensa que el món universitari està molt allunyat del món empresarial, i jo he tractat de posar-vos exemples de que això no és així. I després, un altre missatge que també voldria llançar és que surtin de la seva zona de confort els responsables que hi ha als departaments d'informàtica, als departaments de producció, als departaments de manteniment, als departaments d'enginyeria del teixit empresarial català, que surtin de la seva zona de confort perquè estan condemnats a entendre's. O sigui, així com avui en dia ja és claríssim que els informàtics s'entenen amb els comercials, amb els financers, o sigui, en la part més d'informàtica industrial hi ha molt recorregut per fer, i hi ha molta millora, i que si ho fan i s'entenen bé aquests diferents departaments i surten de les seves zones de confort, els seus reinos de taifes, permetran que les seves companyies siguin molt més competitives.
Molt bé. Benito, on el podem trobar?
A estip.cat.
Amb dos S's i dos I's.
Correcte.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Benito, moltíssimes gràcies, Eva, per la vostra intervenció i sobretot per haver-nos format durant el dia d'avui. Fins aquí el nostre programa d'avui. Moltes gràcies a tots per haver vingut. Recordeu que podeu escriure'ns a info@societat21e.com o seguir-nos al Twitter amb @societat21e. Estarem esperant les vostres propostes i us esperem la setmana que ve amb nous temes i entrevistes a la mateixa hora. Adeu!
Societat 21e, amb Júlia Areny. Cugat.cat, notícies.
Salutacions a estudiants de tercer